Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel, ara mateix amb 25 graus a la ciutat de Barcelona, 22 a Girona, 24 a Tarragona, 22 a Lleida i 17 graus a Vic i també a la Seu d'Urgell. Les temperatures avui pugen encara una mica més, de fet, creixerà la llista de pobles que avui arribaran als 40 graus. A la costa els termòmetres s'enfilaran fins als 32 en un dia en què tornarà a fer sol a tot el país. Avui és dijous 14 de juliol.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I és un dia que arrenca, com sempre, amb tres protagonistes. La primera, la Maria Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Aquests dies, inclòs el debat de política general, l'energia està en el centre de totes les converses i està darrere d'una part important d'aquesta inflació que aquest mes de juny a Espanya ha tornat a quedar-se per sobre del 10%, el 10,2%. De fet, està damunt de la taula del govern espanyol, que avui mateix, ara us ho explicarem, es reuneix amb les grans empreses energètiques del país per explicar-los el nou impost que va anunciar Pedro Sánchez, però també per començar a parlar de què fer si Rússia acaba tallant el subministrament de gas a Europa i hi ha d'haver restriccions de cara a aquesta pròxima tardor i també pensant ja en l'hivern. Tenim molta tendència a parlar de pobresa energètica a l'hivern, per descomptat, només faltaria. També és cert que en tenim força menys a parlar-ne durant l'estiu, i aquests dies d'onada de calor crec que és important que en parlem, perquè es calcula que aproximadament el 10% dels catalans no poden utilitzar l'energia que tocaria els mesos d'estiu i menys encara amb onades de calor com aquesta, que ja és la segona aquest any. Perquè tenir la nevera funcionant és més car quan fa calor, o perquè posar un ventilador es pot convertir en un autèntic luxe asiàtic. Si la pobresa energètica és greu, la inflació i la factura disparada de la llum està construint una altra bretxa econòmica i social que afecta ja no només els qui no podien pagar abans, sinó que toca de ple, per exemple, els 3 milions i mig d'espanyols que són pobres laborals, aquells que us hem explicat que viuen en la dramàtica paradoxa de treballar i no arribar a final de mes i que es veuen obligats a limitar despeses perquè els números no els surten i que ara, per exemple, amb la casa a 25, a 26 o a 27 graus es miren aquell ventilador que un dia van comprar com un tresor preuat, però que no el posen en marxa perquè no s'ho poden permetre. Estem en temps difícils energèticament. És probable que vinguin temps pitjors. De tot plegat, avui en parlarem amb la Maria Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, aquí en directe al matí a Ràdio Estel, a partir de 8:45. Avui un altre protagonista del programa, va molt lligada al que ara estàvem parlant, és el que es coneix com a inflació subjacent. Jo diria que és la convidada de pedra en tot el que ens està passant. Està allà, camuflada, amagada, darrere d'aquesta taxa global d'inflació del 10% que llueix la temuda xifra dels dos dígits. Però la subjacent està allà, amenaçadora. És un 5,5%. Algú pensarà que ja l'assigna, una inflació del 5,5%, tenint en compte que la que no és subjacent més que la doble. El problema, però, és dramàtic, eh? Una subjacent així no la teníem des del 1993. Recorden aquella crisi econòmica, la recordeu? Aquella postolímpica? Doncs allà estem. La guerra passarà, els mercats es reactivaran, l'oferta i la demanda s'equilibrarà, pujaran els tipus d'interès. Tot això acabarà impactant en els intangibles que han disparat la inflació fins al 10%, però quan tot això marxi, ens quedarem en aquest 5,5%. Ja no hi haurà l'energia a l'equació, ja no hi serà la benzina i estarem en el moll de l'os del problema. Un problema que ja teníem abans de la guerra a Ucraïna. La inflació al 5,5%. És un problema gros que no s'arregla en 3 mesos de rodalies gratis. Que l'urgent que ho és i molt no ens faci oblidar el que també és important. I per cert, avui uns darrers protagonistes, tots aquells estudiants que a partir d'avui seran assignats a les carreres que haurien de començar el pròxim mes de setembre en funció de la nota que han tret a la selectivitat i de les notes de tall definitives. Medicina, psicologia i infermeria estan en la llista de les carreres més demanades. Bona senyal per a un país que amb la pandèmia ha après que falten metges, que ens calen infermeres i infermers i que vol posar en un paper determinant la salut mental. També és veritat que allà hi ha les matemàtiques i la informàtica, que són fonamentals en molta de la nova economia basada en la tecnologia i que tenen molt bona demanda. I és una bona senyal per al futur i un bon indicador. Els interessos dels nostres joves comencen a estar clarament lligats a les opcions laborals reals de futur, deixant de banda a vegades una mica els somnis. Ara bé, aquestes eleccions són també un avís i una alerta per als nostres polítics. Mentre la sanitat en aquest país sigui pública, no queda més remei a l'administració d'assumir que ha de crear llocs de treball a la sanitat pública, perquè si no, amb els nostres impostos, l'única cosa que seguirem fent és pagar la formació d'uns i d'unes joves que, un cop estan formats i ben formats, no tenen més remei que prestar els seus bons serveis a països tercers. I d'això se'n diu llençar els diners i malbaratar recursos. Va, que posem el dia en solfa i arrenquem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, buscant els detalls d'una altra jornada de calor infernal. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Una jornada més, hem de continuar parlant de calor intensa, el que hem tingut aquestes últimes hores. A molts punts de la costa no s'ha baixat dels 25 graus i a molts punts de l'interior temperatures mínimes de 16 a 17 graus, que són temperatures força altes, tot i ser el mes de juliol. Avui les temperatures màximes arribaran fins als 40 graus a molts punts de l'interior. Ahir ja s'hi va arribar, a la ciutat de Lleida, també a Seròs, també a Balaguer, i avui hi haurà moltes més poblacions que arribaran als 40 graus i que puntualment els sobrepassaran. Això només a l'interior. A la costa, màximes d'entre 30 i 33 graus, però aquí hi ha molta humitat i, per tant, amb molta xafogor durant tota la jornada. Farà sol tot el dia, a la tarda 4 núvols merament decoratius a les comarques del Pirineu, i aquesta situació s'allargarà força dies més, no només tot el que resta de setmana, sinó també bona part de la setmana entrant.
Gràcies, Jordi. Anem cap al RAC per saber com estem circulant aquest matí per les carreteres del país. Des del RAC, Ana Hernández, bon dia.
Bon dia, comencem aquest dijous amb un matí carregat pel que fa a rondes. Van carregades en els trams habituals en sentit Llobregat, com són la B10, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià del Besòs i fins al Bogatell, i la B20 amb uns 5 quilòmetres des del nus de la Trinitat a Navall. En sentit Besòs també hi ha algun tram més dins de la Ronda Litoral fins a la zona franca. Seguint amb trams habituals de retencions a l'APS de l'altura de Barberà i una mica més amunt també a la Roca. Tots dos trams en sentit Barcelona, i el trànsit ara mateix aquí és poc fluid. Són retencions que s'estenen fins a la C58 a l'altura de Ripollet. També a l'A2 ara mateix presenta algun tram de retenció a l'altura d'Olesa de Montserrat, i també des de Pallejà i fins a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, amb uns 6 quilòmetres en aquesta zona una mica més densos. Això és tot, des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Anna. Passen 8 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dijous. El Congrés dels Diputats ha de validar avui les noves mesures anticrisi anunciades pel govern espanyol. Ho farà quan Espanya i Catalunya registren una inflació històrica al voltant del 10%, que feia 37 anys que no es veia. Ja són dos mesos amb una inflació a Espanya de manera consecutiva per sobre del 10%. També el Congrés aprovarà avui la nova llei de memòria democràtica. Té el suport de Bildu, però Esquerra i Junts s'hi abstendran perquè no veuen clar que no superi el marc de la llei d'amnistia del 77. El PP ja ha dit que, si torna a governar, la derogarà. El Departament de Salut creu ara que ja no hi ha pressa per posar la quarta dosi de la vacuna de la Covid. Argimon havia demanat accelerar-la, però ara entén que ja no cal córrer perquè la setena onada ja va a la baixa, tot i que el nombre de contagis encara és molt alt. La Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme lamenta que l'Audiència Nacional rebaixi en 10 anys les penes a dos dels condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils, i avisa que es miraran amb lupa la sentència per si presenten un recurs al Tribunal Suprem. I l'Ajuntament de Barcelona es planteja avançar l'horari de tancament d'algunes terrasses de la ciutat per poder garantir el descans dels veïns. Això després de detectar 11 punts que es consideren zones acústicament tensionades a les nits. En esports, el Barça ja ha arrencat la temporada 2022-2023. Ho ha fet empatant a un partit contra l'Olot i amb una alineació farcida de joves del filial. Aquesta setmana el club té previst de presentar Rafinha i Dembélé.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
completem el cop d'ull aquest dijous amb algunes de les informacions que trobem als diaris. El govern espanyol es reuneix avui amb les grans elèctriques per traçar un pla contra un possible tall del gas rus. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, inicia una ronda de contactes amb elèctriques, petrolieres i gasistes davant d'un imminent tall de subministrament rus. En aquesta mateixa reunió s'abordarà el nou impost als beneficis extraordinaris de les companyies que dimarts va anunciar el president Pedro Sánchez. Ho explica David Page al Periódico.
Els usuaris de transport públic amb bitllets de l'ATM s'estalviaran fins a un 85%.
L'anunci del govern espanyol de bonificar el 100% els bitllets de Renfe obligarà els viatgers a trobar la manera de viatjar més barats i també ha d'agafar el metro. Ara mateix hi ha dos tipus de bitllets, els propis de Renfe, que només serveixen a Rodalies, o els de l'ATM, que permeten la intermodalitat amb metro i bus, com la T usual o la T casual, que costaran la meitat de preu. A partir de l'1 de setembre, l'usuari haurà de calcular què li surt més a compte, ho escriu Fede Cedo a La Vanguardia.
Iberdrola anirà a judici acusada de manipular el preu de la llum.
El cas es remunta l'any 2013, quan una filial del grup Iberdrola Generación va manipular presumptament el preu de l'energia i va obtenir beneficis milionaris. La fiscalia demana 2 anys de presó per 4 directius. A més, el jutge ha imposat una fiança de 192 milions com a garantia al pagament de les multes, ho podem llegir al País.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
El Congrés ha d'aprovar avui la nova llei de memòria democràtica amb el suport de Bildu i també del PNB. De moment, Esquerra i Junts per Catalunya segueixen optant per abstenir-s'hi perquè el text no inclou la modificació de la llei d'amnistia del 1977, que és una de les reivindicacions dels partits independentistes perquè es jutgin els crims franquistes. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. La nova llei declararà il·legal la dictadura de Francisco Franco i nul·les les resolucions judicials dictades pels tribunals franquistes. En un primer moment, la norma havia d'arribar fins l'any 1976, però per la pressió de Bildu, finalment s'estendrà fins al 1983. Per tant, inclou el naixement dels GAL i el primer any del govern de Felipe González. De moment, Esquerra s'inclina per abstenir-se, com ja va fer en la votació del dictamen de la llei a la Comissió Constitucional, un posicionament que no aprova l'exdiputat republicà Joan Tardà, com va dir ahir en aquest programa.
Estic satisfet per l'abstenció, però crec que és molt curta i per això tinc la impressió que va ser un error.
Tardà s'ha mostrat crítica, finalment la mesura pugui aprovar-se amb el sí de Bildu perquè Esquerra no ho ha facilitat, qui també opta per abstenir-se Junts per Catalunya, mentre que el PDeCAT hi votarà a favor.
Gràcies, Judit. També avui el Congrés dels Diputats ha de votar les mesures anticrisi que ha proposat Pedro Sánchez en aquest debat de política general. Coincidint amb el debat, hem sabut, de fet, que la inflació ha batut un nou rècord a Catalunya, enfilant-se fins al 9,7%. És la xifra més alta registrada els últims 37 anys. Al conjunt de l'estat espanyol, els preus han pujat un 10,2% aquest mes de juny. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera, la inflació encadena 2 mesos consecutius de l'alça en la seva taxa interanual després que a l'abril es moderés 1.5 punts de cop fins a situar-se al 8,3%. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'escalada de l'IPC es deu principalment a les pujades dels preus dels carburants i dels aliments i begudes no alcohòliques. També ha influït el repunt dels preus dels hotels, cafès i restaurants, que són superiors als preus de l'any passat.
Doncs amb aquesta inflació encara desbocada al debat del Congrés, la CUP ha reclamat al govern espanyol que limiti els preus dels productes bàsics per fer-hi front.
Mireia Bahí, portaveu dels copaires al Congrés, ha avisat que, si no es fa així, les energètiques acabaran traspassant l'impost anunciat ahir per Sánchez a la factura dels consumidors. Des de la CUP consideren que els nous impostos denunciats pel president espanyol només solucionen la meitat dels problemes. Per això, Bahí ha demanat que també s'apugin els sous.
Si alguien cobra 12 pagas, tal como están los precios y tal como están los salarios, deja de cobrar una paga entera. La gente está dejando de cobrar meses enteros porque no llega. Y por lo tanto, si usted no regula precios, tendrá que subir el salario. Porque si no, nos salen las cuentas.
En les seves intervencions, Junts i el PDeCAT han parlat també de la taula de diàleg des de punt de vista, això sí, oposat. Junts, com ja va avançar en aquest programa dilluns Míriam Nogueras, es desmarca d'aquesta taula tal com està plantejada actualment.
La portaveu de Junts al Congrés assegura que el seu partit només participarà en un procés de negociació real després que el president Sánchez els instés a sumar-se a la taula de diàleg. En canvi, el portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ha demanat resultats visibles de la negociació.
Lo que en ningún caso va a hacer Junts es hacer de socorrista de la mesa en la que no ha habido diálogo y que ustedes han fulminado, y mucho menos aceptar, señor Sánchez, que usted nos diga de qué podemos hablar y de qué no.
La mesa de diálogo no puede ser un eslogan, no pueden ser dos fotos cada año y medio. Necesita resultados. Le habla uno que está convencido que hay pocas alternativas a esta mesa de diálogo.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, assenyala que la quarta dosi de la vacuna de la Covid-19 a les persones grans pot esperar.
El titular de Salut assegura que hi ha marge perquè s'ha arribat al pic de la setena onada i els contagis ja han començat a baixar. Sobre les vacunes contra la varola del mico, el conseller de Salut ha indicat que Catalunya n'ha sol·licitat unes 1.600, gairebé la tercera part de les que arriben a l'Estat.
La Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme lamenta que l'Audiència Nacional rebaixi les penes a dos dels condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017 i avisar que es miraran amb lupa la sentència per si presenten un recurs al Suprem. És una reacció a Ràdio Estel després de conèixer que el tribunal els redueix la pena 10 anys a cadascun d'ells. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La notícia ha decebut a les víctimes. L'Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme ha criticat la rebaixa de les condemnes i ha manifestat que revisaran bé la sentència. Són declaracions de l'assessor de l'entitat, Robert Manrique, a l'Estel Migdia.
Explicar-li a les víctimes, a les que assessorem, que són més de 260, que hi ha hagut una rebaixa de condemna, doncs fa mal, no? Perquè, aviam, sincerament, de 53 a 43, de 46 a 36, home, són 10 anys menys, no? I hem d'estudiar i revisar tota l'argumentació que el tribunal hagi pogut escriure amb els seus arguments.
Tot plegat perquè l'Audiència Nacional ha rebaixat 10 anys la pena de presó a dos dels condemnats. La de Mohamed Houli passa a ser de 43 anys i la d'Ocavir a 36, perquè el jutge considera que l'explosió d'Alcanar va ser un accident i no part d'un atemptat. La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Suprem.
L'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant d'avançar l'horari de tancament d'algunes terrasses de la ciutat per tal de poder garantir el descans dels veïns després que s'hagi detectat punts on a les nits se supera el llindar de soroll que està legalment permès.
Els sonòmetres que el consistori va instal·lar fa unes setmanes de la ciutat han confirmat que en els 11 punts analitzats es registra a les nits un soroll de més de 3 decibels de manera continuada, un nivell per sobre del llindar legal. Això converteix aquests 11 punts en zones acústicament tensionades en horari nocturn. En aquest sentit, la presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, Carme Soler, ha explicat al Punt i Seguit de Ràdio Estel quines poden ser les conseqüències d'estar exposats contínuament a sorolls a la nit.
El soroll és una de les causes de les malalties mentals. I llavors, ja, abans de tot, haig de dir que una cosa és dormir, l'altra cosa és descansar. Hi ha gent que dorm però no descansa. I si no descanses, et poses malalt. Et baixen les defenses i llavors, al no tenir defenses, tens una malaltia i no la passes. Afecta a la salut gàstrica, infarts, processos cancerígens també.
La notícia de mobilitat del dia, amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.
A Barcelona, la línia 180 de Torre Baró passarà a ser un autobús a demanda a partir del setembre. Ara se n'està fent una prova pilot que durarà 6 mesos, que té per objectiu reduir en 20 minuts el temps d'espera.
La línia de bus que connecta la part sud de Torre Baró amb la Trinitat Nova i Vallbona tindrà un temps d'espera de 25 minuts, a diferència dels 3/4 d'hora d'espera actuals. D'aquesta manera es vol donar resposta a les queixes i protestes veïnals descontents amb la línia des que aquesta va ser assumida per TMB fa un any.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Avui comença l'assignació de places a les carreres, un cop ja es coneixen les notes de tall per entrar a la universitat. Una vegada més, els dobles graus de física i matemàtiques continuen encapçalant el rànquing de les notes més altes d'accés a les universitats catalanes.
Per entrar en aquest doble grau, que només ofereix 20 places, es necessita un 13,5 per cursar-lo a la UAB i un 13,4 per fer-ho a la UB. El podi el completen el grau de matemàtiques de la UPC amb un 13,2 i el de medicina de la UB amb un 13,24. Ara el següent pas pels estudiants és fer la matrícula a Catalunya. Aquest procés es podrà fer a partir de demà fins dimecres que ve.
El comissionat de Drets Humans del Consell d'Europa ha urgit les autoritats espanyoles a dur a terme una investigació independent, plena i efectiva de les morts a la tanca de Melilla el 24 de juny, un fet en el qual podrien haver perdut la vida una quarantena de persones.
En una carta adreçada al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, el comissari recorda que el nombre de morts és el més gran enregistrat en un sol incident en els últims anys en tentatives d'assalt similars. També subratlla que hi ha hagut moltes al·legacions d'ús excessiu de la força de la policia marroquina contra persones que intentaven escalar la tanca.
I la Guàrdia Civil ha detingut a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat, un home de 37 anys acusat d'enganyar menors i d'abusar-ne sexualment.
El detingut es feia passar per representant de gamers, famosos jugadors de videojocs. L'objectiu era guanyar-se la confiança i apropar-s'hi. El sospitós tenia 105 vídeos amb contingut pedòfil emmagatzemats en el seu ordinador. Fins ara s'han identificat 5 víctimes, totes menors, tot i que els indicis estimen que hi hauria fins a 19 persones afectades.
I el condemnat a 15 anys de presó per matar d'una cossa al cap el turista italià de Lloret de Mar l'agost del 2017 ha fugit de la justícia.
Aquest dimecres hi havia fixada a l'Audiència de Girona una vista per resoldre si l'acusat, que fins ara estava en llibertat perquè havia complert el temps màxim en preventiva, ingressava de nou a presó fins que la sentència fos ferma. El processat, però, no ha comparegut. Per això el fiscal i les acusacions han sol·licitat al tribunal que dicti una ordre internacional de detenció i ingrés a presó.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
8 i 22 minuts, més coses. L'advocat general de la Unió Europea, Richard de la Tour, es pronuncia aquest dijous sobre les prejudicials que el jutge Pablo Llarena va plantejar respecte a l'euroordre contra Puigdemont.
De la Tour anunciarà les conclusions sobre l'abast de l'euroordre del Suprem, que és el pas previ a la sentència del tribunal que posarà fi a la disputa entre Espanya i Bèlgica. D'aquesta manera aclarirà amb què es pot justificar rebutjar una euroordre cursada per un altre país membre de la Unió Europea. Es tracta, però, d'una opinió no vinculant per als magistrats que hauran de respondre posteriorment de manera definitiva sobre les qüestions plantejades pel jutge del Suprem. Ho destaquen diversos digitals.
Estarem pendents a partir de 9:45 d'aquest matí. I aquest migdia el Parlament de Catalunya pren possessió a Esther Jiménez Salinas com a nova síndica de greuges, la primera dona en ser-ho.
Ex-rectora de la Universitat Ramon Llull i ex-vocal del Consell General del Poder Judicial, Jiménez Salinas substitueix d'aquesta manera Rafael Ribó, que ha estat durant 18 anys ostentant el càrrec. La nova síndica ha estat escollida per 91 vots a favor i 39 en contra, és a dir, més de la majoria necessària. Jiménez Salinas tindrà un mandat de 6 anys i no podrà ser reelegida. Ho podem llegir al digital al dia.
El govern crearà 52 noves escoles bressol rurals pel curs vinent.
Aquesta xifra suposa un increment del 75% respecte als 70 municipis de menys de 2.500 habitants que ja comptaven amb aquest servei. El motiu és el nou pla d'educació que passa a finançar la major part de les despeses d'aquest tipus de llar d'infants. Així doncs, els ajuntaments hauran de portar un màxim de 5.000 euros anuals, mentre que fins ara la despesa podia arribar als 30.000 euros. Ho trobem al Nació Digital.
Llibertat sota fiança per la companya de feina de la infermera assassinada a Girona.
L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat sota fiança de 15.000 euros l'auxiliar d'infermeria empresonada des del desembre del 2020 per l'assassinat de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori. Fa 7 mesos, l'Audiència va desestimar el recurs de la defensa i va confirmar la presó preventiva perquè considerava que, tot i que la investigada no va ser al domicili de la víctima, existien indicis que va formar part del pla, publica el Diari de Girona.
Unió de Pagesos vol ajuts directes per als viticultors de la Terra Alta afectats per la pedregada del 6 de juliol.
L'assegurança actual de raïm de vinificació cobreix els danys per pedra, però de mitjana només el 45% dels ingressos de les explotacions. El sindicat demana al Departament d'Acció Climàtica que compensi part del valor dels danys no coberts per l'assegurança, perquè aquest últim temporal ha afectat a Batea i a Caceres més de 3.000 hectàrees de vinya. Ho podem llegir a l'Ebre Digital.
Els agents rurals investiguen si el foc declarat dimarts al vespre a Sant Vicenç de Castellet va ser intencionat.
L'incendi va començar a les 9 del vespre de dimarts i fins dimecres a la tarda no es va donar per controlat. En total, el foc ha cremat més d'11 hectàrees, la major part arbrat, pastures, conreus i matolls, ho destaca el Regió 7.
I a Andorra, els majors de 60 anys podran rebre la quarta dosi de la vacuna de la Covid a partir de la setmana vinent.
Primer l'oferirà a tots els usuaris dels centres sociosanitaris i després serà el torn dels majors de 60 anys que ho vulguin i que hagin rebut la pauta completa. I progressivament s'aniran baixant les franges d'edat fins a arribar tota la població, igual que es va fer en els processos anteriors. El govern andorrà no es planteja aplicar restriccions, però sí que recomana la mascareta a les persones vulnerables, ho detalla el periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Repassem també la informació esportiva. Un Barça molt descafeinat, empatat a un contra la Unió Esportiva Olot en el que és el primer partit de la pretemporada del Barça de Xavi Hernández. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes s'han avançat al marcador amb un gol d'Aubameyang al minut 28 de partit, però l'Olot l'ha igualat al minut 45 amb un gol de Loi amagat des del punt de penal. El joc del Barça ha estat espès, propi de jugadors no habituats al primer equip i del poc ritme de competició. Tot i això, Pedri ha tingut dues ocasions molt clares a les acaballes de l'enfrontament que el porter de l'Olot, Albert Batalla, ha evitat que acabessin dins la porteria. Un partit en què els nous fitxatges, Kessié i Pablo Torre, han vestit per primera vegada la samarreta del Barça sent titulars. L'enfrontament ha servit també per tancar els actes del centenari del club olotí.
Un Barça que, per cert, farà oficial avui al migdia la renovació d'Ousmane Dembélé.
El davanter francès està citat a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva per fer l'acte de presentació, ja que al Camp Nou s'estan fent treballs a la gespa. A banda, també està previst que avui s'assigni el contracte del brasiler Rafinha, que va arribar ahir a Barcelona per passar la revisió mèdica. El Barça i el Leeds anglès han arribat a un acord pel traspàs d'aquest jugador brasiler, que fitxarà per les properes 5 temporades fins al 2027. La seva presentació està prevista per divendres, abans que l'equip marxi a fer la gira per Amèrica.
Qui ja té nou porter és l'espanyol Benjamín Lecomte. Serà l'encarregat de defensar la porteria blanqui blava aquesta temporada.
El jugador arriba cedit i es converteix en la quarta incorporació dels pericos en aquest mercat d'estiu. El porter de 31 anys és propietat del Mònaco i aquesta darrera temporada ha jugat cedit a l'Atlètic de Madrid. El club blanc-i-blau també ha fet avui efectiva la compra de Toni Vilena, que es quedarà a l'Espanyol almenys fins al 2024. L'Espanyol ha arribat a un acord amb el Krasnodar, equip propietari del jugador, després de negociar una reducció de preu dels 2,5 milions d'euros del cost del jugador i la possibilitat de fer el pagament en terminis per evitar un impacte al límit salarial del club.
En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha emportat la 11a etapa del Tour de França, l'etapa Reina, una etapa de muntanya de 152 quilòmetres que acabava dalt del Col du Grenon.
Vingegaard ha estat el més ràpid amb un temps de 4 hores, 18 minuts i 2 segons. Segon ha estat Nairo Quintana, 59 segons del líder, i tercer, Romain Bardet, a 1 minut i 10 segons. Una etapa que capgira la classificació general. Vingegaard és el nou líder del Tour, destronant Tadej Pogacar, que ostentava el mallot groc des de la 7a etapa i ara passa a la 3a posició. Segon és Romain Bardet, a 2 minuts i 16 segons del líder.
I la selecció femenina d'hoquei herba cau contra Austràlia i diu adeu d'aquesta manera al Mundial.
El combinat espanyol perd 2-0 en el partit de quarts de final i s'esvaeix el somni de penjar-se la medalla d'or al campionat que aquests dies es disputa. Terrassa, dos gols de René Taylor amb dos penal corner han col·locat Austràlia a les semifinals, en què se les veurà davant la vigent campiona del Mundial, la selecció dels Països Baixos. L'altra semifinal enfrontarà dissabte l'Argentina i l'Alemanya.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Avui arribarem amb Michael Jackson al punt de quarts de nou del matí. Tal dia com avui, de fa 34 anys, el 14 de juliol del 1988, va arrencar l'estadi de Wembley a Londres la primera gira mundial de Michael Jackson en solitari. També va ser la que més diners va recaptar, un tour mundial de presentació del seu àlbum Bad, que havia editat feia un any, produït per Quincy Jones. Aquesta és la cançó que donava títol al disc.
Al matí, a Ràdio Estel. amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45. Avui és dijous, 14 de juliol. Avui farem tertúlia amb la Montserrat Nebrera, el Dani Guillem i l'Arturo Puente, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, pendents del Congrés dels Diputats, on s'hi hauran d'aprovar d'una llum verda les mesures anticrisi que ha plantejat, les noves mesures que ha proposat Pedro Sánchez per fer front a aquesta inflació desbocada que mantenim per segon mes consecutiu per damunt del 10% en la mitjana espanyola, en el cas català que arriba fins al 9,7% en xifres que continuen sent altíssimes, com feia més de 30 anys que no veiem, i amb els preus que no paren de pujar, amb una energia que continua estant en el rerefons de tot el que passa, amb la preocupació de les situacions que ens poden venir. De fet, avui el govern espanyol ha convocat a una reunió les principals empreses energètiques, gasistes, petrolieres del país per començar a parlar, evidentment, d'aquest nou impost que vol impulsar el govern, però també i sobretot de què pot passar si Rússia decideix tallar el subministrament de gas a Europa, si hi hagués la possibilitat d'haver d'abordar talls puntuals de l'energia o de fer-ne algun tipus de racionament. Sí, sí, això és el que avui hi haurà damunt de la taula en aquesta reunió entre el govern i les principals empreses energètiques del país, mentre l'energia continua estant darrere d'aquesta inflació que tenim tan i tan desbocada. De fet, avui, d'aquí a uns instants, en parlarem amb la Maria Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Aquests dies, inclòs en aquest debat de política general, l'energia està al centre de moltes de les converses, està darrere d'una part molt important d'aquesta inflació, que us deia que s'ha tornat a situar al 10,2% aquest mes de juny. Tenim molta tendència a casa nostra a parlar de la pobresa energètica a l'hivern, per descomptat, i només faltaria. Però, en canvi, acostumem a fer-ho poc a l'estiu i es calcula que al voltant d'un 10% dels catalans no poden utilitzar l'energia com tocaria quan arriba la calor, i menys encara, per exemple, quan arriben dies d'onada de calor com aquesta que estem patint i que ja és la segona, i això que encara estem a mitjans del mes de juliol. Perquè tenir la nevera funcionant quan fa calor és més car, o perquè posar un ventilador, ja no parlo d'un aire condicionat, posar un ventilador es pot acabar convertint en un autèntic luxe asiàtic no a l'abast de moltes butxaques. Si la pobresa energètica ja era greu, aquesta inflació i les factures disparades de la llum estan construint una altra bretxa econòmica i també social que afecta ja no només els que abans no podien pagar la llum, per entendre'ns, sinó que està tocant de ple, per exemple, aquests 3,5 milions de pobres laborals. Allò que us hem explicat en aquest programa ja unes quantes vegades, que són aquells treballadors que tenen una feina, que tenen un contracte, que tenen una nòmina, però que no arriben a final de mes i que han d'acabar limitant les despeses, com, per exemple, un ventilador quan fa molta calor, perquè els números no els surten i que, per tant, aquell ventilador que un dia van comprar se'l miren i no el posen en marxa, tot i que a casa el termòmetre potser els està dient que en aquells moments hi ha 25, 26 o 27 graus de temperatura. Estem en temps difícils des d'un punt de vista energètic, en venen possiblement de pitjors. De tot plegat en volem parlar amb la Maria Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Abans, però, avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. Un congrés dels diputats on avui acaba el debat de política general que ha de validar les mesures anticrisi anunciades pel govern espanyol. Ho farà quan Espanya i Catalunya registren una inflació històrica al voltant del 10%. Feia 37 anys que no es veia. Ja són 2 mesos consecutius amb la inflació a Espanya per sobre del 10%. Bé, avui el Congrés dels Diputats aprovarà la nova llei de memòria democràtica, una llei que té el suport de Bildu, però l'abstenció d'Esquerra i de Junts, que no veuen clar que el nou text no superi el marc de la llei d'amnistia del 77. El PP ja ha dit que si torna a governar la derogarà. El Departament de Salut creu ara que ja no hi ha pressa per posar la quarta dosi de la vacuna de la Covid. Argimon havia demanat accelerar-la, però ara entén que ja no cal córrer perquè la setena onada ja va a la baixa, tot i que el nombre de contagis encara és molt alt. La Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme lamenta que l'Audiència Nacional rebaixi en 10 anys les penes a dos dels condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils el 2017 i avisa que es miraran amb lupa la sentència per si presenten un recurs al Tribunal Suprem. I l'Ajuntament de Barcelona es planteja d'avançar l'horari de tancament d'algunes terrasses de la ciutat per poder garantir el descans dels veïns. Això després de detectar 11 punts que es consideren zones acústicament tensionades a la nit. I el Barça ja ha arrencat la temporada 2022-2023, ho ha fet empatant a un partit contra l'Olot i amb una alineació farcida de joves del filial. Aquesta setmana el club té previst de presentar Rafinha i Dembélé. Tancarem, com sempre, els titulars d'aquesta hora amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, sapiguem què ens espera avui. A banda del titular genèric de calor, de molta calor. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. La calor serà un dia més la protagonista arreu de Catalunya amb temperatures màximes entre els 35 i els 40 o 41 graus a les comarques de l'interior i entre els 30 i els 33 a les comarques costaneres. Aquí a la costa ha costat a dormir perquè moltes mínimes no han baixat dels 25 graus i a punts de l'interior no s'ha baixat dels 16-17 graus, que són temperatures altes. Avui moltes més poblacions arribant als 40 graus que ja es van assolir ahir en algunes poblacions del Pla de Lleida. Temperatures que han de continuar pujant també de cara els propers dies. De fet, s'espera una setmana més, com a mínim, d'altes, de molt altes temperatures, tant de dia com de nit arreu de Catalunya. I pel que fa a l'estat del cel, tot continua igual, amb sol durant tot el dia, només la presència d'alguns núvols de mitja tarda cap a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències. Els vents a la costa seran fluixos, però molt humits, i això farà que la sensació d'aixafogar al litoral sigui ben destacable durant el dia i també durant la nit.
Gràcies, Jordi, i actualitzem la situació a les carreteres del país. Tornem cap al RAC. Ana Hernández, bon dia.
Bon dia, continuem aquest dijous amb la corona de Barcelona carregada aquestes hores pel que fa a les rondes en sentit Llobregat, a la B10 des de Sant Adrià del Besòs i fins al Bogatell encara hi ha aquestes retencions. A la B20 encara en sentit Llobregat, uns 5 quilòmetres més des del nus de la Trinitat. En sentit Besòs hi ha algun tram més dens a la ronda litoral a l'altura de la zona franca. Si passem a l'autopista, a la P7 en sentit Barcelona, a l'altura de Barberà, aquest tram ja habitual de retencions amb uns 5 quilòmetres de trànsit poc fluid. Unes retencions que s'estenen fins a Ripollet, però per la carretera C58, que presenta fins i tot trams d'aturades. Ara mateix també a la 2 hi ha algun tram complicat des de Pallejà i fins a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, amb 6 quilòmetres més densos, i també en aquesta autovia a l'altura d'Abrera. Hi ha hagut un accident que deixa de moment un carril tallat i, per tant, trams més complicats en aquest sentit en direcció a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Anna. Moltes gràcies. Són 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Ens acompanya aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Celebro el meu aniversari al mateix temps que les segones rebaixes del Corte Inglés i no em trec del cap el 20% addicional en moda. I a Dona Cara, en Jorreix, la Ser, Levis...
Més convidats?
Deixa-ho estar.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui és 14 de juliol i estem immersos ja de ple en la segona onada de calor d'aquest estiu. És una onada de calor que va camí de batre nous rècords de temperatures. Ara us explicàvem a l'informatiu amb el Jordi Miralles que avui creixerà la quantitat de pobles que molt probablement arribaran als 40 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a les terres de Lleida, aquí a la costa. Malgrat tenir l'efecte del mar i de la marinada, molt probablement les temperatures s'acabaran enfilant al voltant dels 32 graus. I ja us avanço que demà les temperatures encara han de pujar una mica més i que aquesta calor aguantarà i aguantarà com a mínim fins a mitjans de la propera setmana. Quan comença a fer calor, la demanda energètica tradicionalment puja. A l'hivern us parlem molt de la pobresa energètica i deia abans en començar el programa que potser a vegades no ho fem tant. També a l'estiu, quan en situacions com aquestes les cases s'escalfen i es posen a 25, 26, 27 graus a l'interior de les cases, amb el que implica, fins i tot per mal dormir, per mal descansar. Si això hi sumem l'escenari d'inflació en el qual estem, les factures de la llum absolutament disparades, fa que ens haguem de plantejar molt seriosament quines són les conseqüències d'aquestes dificultats de l'accés a l'energia. Avui en teníem ganes de parlar de tot plegat amb la Maria Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Senyora Campuzano, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim molta tendència, deia, a parlar de la pobresa energètica a l'hivern i només faltaria per les situacions que es viuen. Segurament aquest any, més que mai toca començar a parlar-ne també de que aquestes mateixes persones que ho passen malament a l'hivern per pagar determinades factures es poden trobar exactament en la mateixa situació ara a l'estiu.
Sí, totalment. O sigui, de fet, no és casualitat, no?, que parlem de pobresa energètica molt a l'hivern i a l'estiu gairebé poc, sobretot perquè és un concepte que neix al Regne Unit, a Irlanda, no?, que són països on és molt clar l'impacte de la pobresa energètica a l'hivern i a l'estiu no tant, no? Però és veritat que en els últims anys estem veient com cada vegada més els estius doncs, són molt, molt, molt calorosos, no? Estem vivint aquestes onades de calor tan, tan intenses, no? I degut al canvi climàtic, doncs cada vegada més som més conscients de que necessitem també tenir un confort tèrmic a l'estiu, no? Però és cert que a nivell cultural, no sé si és cultural, però que com que tenim molt acceptat que a l'hivern necessitem calefacció, necessitem estar calents a casa, però a l'estiu no tant, no?, el tema de la refrigeració. Però en realitat, el passar calor a casa teva, aquestes temperatures extremes tenen impactes greus també en la salut, no? I això ho hem de tenir en compte.
Crec recordar que era, per exemple, juraria que era l'any passat, no?, que des de la taula del tercer sector es calculava que era al voltant d'un 10% dels catalans que no poden apagar l'energia per tenir una... És que ja no crec ni que la paraula sigui ni tan sols refrigeració, no?, perquè a vegades tenir un ventilador en marxa a casa no et refrigera la casa, sinó que senzillament et pot donar una certa sensació de benestar, però estem parlant que ara mateix estem en una situació, i ara hi entrarem, diguem-ne, per la derivada de la inflació, els preus de l'energia, etc, en què jo aquest matí deia que posar un ventilador per moltes persones ara mateix és com plantejar-se un luxe asiàtic, no?, i que fins i tot el poden tenir, que se'l miren i que no se'ls hi passa pel cap de posar-lo en marxa.
Totalment. Però, o sigui, és que realment la situació és molt similar a l'hivern. O sigui, ara nosaltres també ho trobem, a les assemblees. La gent es queixa menys de la calor, tot i que l'estigui passant, però quan els hi preguntes, doncs ens diuen coses com ui, no, jo el ventilador el tinc en un armari i no el posaré perquè ara la llum està molt cara, no? Llavors la gent realment creu que posar un ventilador ja és un luxe, no? Perquè això, perquè té molta por a que aquelles factures augmentin, no? I amb això que dèiem abans de que parlem molt més de la pobresa energètica a l'hivern i a l'estiu, hem de pensar que, per exemple, l'enquesta de condicions de vida només ha preguntat 2 anys sobre si tu no pots mantenir la teva casa en una temperatura adequada a l'estiu, i es va fer el 2007 i el 2012. No s'ha tornat a preguntar, no? Però, per exemple, a l'Agència de Salut Pública de Barcelona sí que treballen més aquestes dades, l'última actualitzada és del 2016, i hi havia més gent que no podia mantenir casa seva en una temperatura adequada a l'estiu que a l'hivern. A l'hivern era un 9,4% de la població, però a l'estiu ja estàvem parlant d'un 11,4%.
A més, estem parlant d'una qüestió, la calor, que té una incidència directa amb la salut, i això a dia d'avui ja se sap, també, no? I que no és només una qüestió de confort, vull dir que, diguem, que persones que puguin tenir determinades situacions de salut, l'última cosa que necessiten és haver d'estar en una casa que es pugui haver reescalfat, no? Ara, per exemple, amb aquesta onada de calor, amb dies i dies, i que la casa es posi a 25 graus o 26 graus i que no hi hagi manera de fer-la baixar, aquesta temperatura.
Sí, totalment. O sigui, les onades de calor tenen impactes clars en la salut, no? Quan hi ha temperatures molt elevades, això afecta el funcionament fisiològic, hi ha un risc alt d'insolació o de cop de calor. Això són els efectes més directes, però a nivell indirecte, com deies, no? Hi pot haver un empitjorament de malalties cròniques, per exemple, a nivell cardiovascular, respiracions, etc. No? Vull dir que no estem parlant que realment té impactes en la salut, no? I a nivell de mortalitat també, no? En època de temperatures extremes, la mortalitat augmenta també, no?
Estem en un moment en aquest estiu que més està sent complicat des del punt de vista de les temperatures, perquè estan sent molt altes, perquè estem a 14 de juliol i tot just estem en aquesta segona onada de calor d'aquest estiu, i ens queda encara per endavant mig juliol i tot el mes d'agost. Si a això li sumem la situació des d'un punt de vista de la inflació d'una banda i de l'augment que ha tingut la factura energètica del gas i de la llum, però també especialment, sobretot la de la llum, els darrers mesos. Estem parlant que la pobresa energètica s'està extenent com a problema en diferents capes de la societat?
Doncs mira, precisament fa 2 setmanes es van publicar les últimes dades de l'IDESCAT que feien referència al 2021, però bueno, ja havia començat la pujada de preus de l'energia i, evidentment, es nota en els impactes de la pandèmia.
De fet,
no?
Teníem la inflació al 5,5%, ja si no recordo malament, al mes de desembre, i bàsicament era per els preus de l'energia i de la benzina, diguem-ne, dels carburants.
Ah, exacte. Doncs les persones, precisament, que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada, a Catalunya es passa només en un any, del 2020 al 2021, d'un 9,4% de la població a gairebé un 16%. O sigui, quasi que es dobla la població i, com dèiem, aquí encara no estem en el 2022, que els preus han continuat pujant i la inflació també. Per tant, aquestes dades el que ens demostren és que molt probablement aquest 2022 encara augmentarà més la població que està en situació de pobresa energètica. I també el que ens demostren que al final les famílies el que necessiten és tenir una garantia dels seus subministraments, és a dir, tenir una tranquil·litat de que encara que no puguin pagar les seves factures, no se'ls tallarà el subministrament, no acumularan deute, no? Perquè si no, al final, la gent, encara que tingui calefacció o encara que tingui ara mateix un ventilador o inclús aire condicionat, no l'encendrà per por a no poder fer front al pagament de les seves factures, no? I això és el que hem de canviar.
Està canviant el perfil del pobre energètic?
No sé si està canviant, però el que sí que, per exemple, estem detectant és que ens arriba cada vegada més, que no era un perfil que ens arribés a les nostres assemblees, dones grans, no? Perquè nosaltres normalment ens arriben molt famílies, no? Però persones grans no ens arriba tant. I sí que estem veient doncs, gent que amb la seva pensió abans pues, tampoc els hi sobrava, però més o menys podien fer front al pagament de la seva factura, sobretot de la llum, però és que ara realment no poden. I moltes d'elles inclús tenen els descomptes, el bo social, etc, però tot i així no estan arribant al pagament de les seves factures.
Estem
no?
parlant que potser hi ha també aquesta feminització, diguem-ne, no?, en aquest sentit d'aquest aspecte de la pobresa. Oi? Perquè has fet referència a, per exemple, persones no pensionistes que veuen que amb la pensió no els dona, no?, i que comencen, veient com estan incrementant els preus de l'energia, comencen a plantejar-se de gastar menys, perquè si no, no arribaran. Jo aquest matí parlava, per exemple, també d'aquest concepte que hem començat a explicar també ara d'aquests pobres laborals, no? És a dir, aquestes persones que tenen feina, que tenen un sou, però que amb aquest sou ni de broma arriben a final de mes, no? I que miren de limitar la seva despesa i que molt probablement el consum energètic és una de les coses que més de corcoll els porten. Fins i tot tenint feina, és a dir, fins i tot tenint un contracte, però perquè no s'arriba a final de mes, perquè les factures de l'energia es poden emportar una part molt important dels salaris.
Sí, sí, totalment. O sigui que a vegades també el terme porta una mica confusió, no? Perquè parles de pobresa energètica, llavors t'imagines algú que realment no té recursos, no? Que té zero ingressos, però no estem parlant d'això, estem parlant de gent, doncs això, o des de que tenen una pensió, o gent que està treballant però que té un sou tan precari que amb això no arriba a cobrir les despeses mínimes de la llar i dels subministraments, no? I el problema és això, doncs, quan la gent realment es planteja deixar de tenir aquest confort a la llar, deixar de poder mantenir casa teva una temperatura adequada, doncs perquè estan prioritzant altres necessitats bàsiques, no? Llavors això és el que hem d'intentar canviar i el que hem d'exigir doncs, a les administracions que posin mesures que donin aquesta tranquil·litat a les famílies perquè puguin fer un ús digne, no? Perquè moltes vegades també quan parlem de pobresa energètica, el que se li demana a les famílies o se'ls fa entendre com, no, tu has de fer eficiència energètica, has de consumir menys, no? I quan moltes vegades estem parlant de famílies que ja consumeixen per sota del que és digne, no?
Us amoïna el que pot passar a partir de la tardor i de l'hivern?
O sigui, evidentment estem preocupades per la situació, però sobretot el que creiem és que s'han de posar en marxa els mecanismes que tenim, no? És a dir, a Catalunya tenim una llei que protegeix contra els talls i s'ha signat des de fa més d'un any un conveni amb Endesa, que és la companyia més gran que tenim a Catalunya, per eixugar el deute de les famílies, però no s'han posat en marxa els mecanismes que s'estableixen en aquest conveni, no? Per exemple, s'ha de crear un fons que precisament pot donar aquesta tranquil·litat i aquesta estabilitat a les famílies, no? I això ho ha de crear la Generalitat. És un fons que ha de ser participat tant per les companyies com per les administracions per poder cobrir aquestes factures de les famílies que no poden pagar, no? Això és un instrument que tenim com en un acord, però que no s'ha fet realitat encara i que està en mans de la Generalitat fer-ho, no? I després hi ha mecanismes com els comptadors socials de llum per a aquelles famílies doncs, que estan en situació d'ocupació en precari, que moltes d'elles o estan amb els subministraments punxats o directament no tenen subministrament, I aquests comptadors socials són una eina que poden donar cobertura a aquestes famílies, no? Per tant, tenir mecanismes per intentar fer front a la situació que ens vindrà, però cal que es posin en marxa.
Avui, per exemple, coneixíem, ara vostè feia referència a aquests comptadors socials, l'agència CEN explicava, per exemple, el cas d'un bloc de Manresa on els veïns han acabat punxant la llum perquè fa mesos que estan esperant aquests comptadors socials. Mesos, no és una qüestió d'unes setmanes, sinó que fa mesos que estan en aquests tràmits pel comptador social, no ha arribat i han acabat punxant la llum.
Totalment, porten 3 mesos sense llum, intentant aconseguir aquests comptadors socials, i no hi ha manera, no? Aquí hi ha un bloqueig molt clar per part de la companyia, que de fet va ser la que en el seu moment els va desenganxar, però clar, o sigui, és a dir, hi ha gent que està en situació irregular, com dèiem, no?, amb aquests subministraments punxats, i hem creat un mecanisme per resoldre això. En lloc de desenganxar les famílies i deixar-les sense alternativa, el que nosaltres estem dient és que cal que la companyia proposi a les famílies, escolta, tu estàs en aquesta situació, ho he detectat, però tens aquí un mecanisme, vés a serveis socials, fes tots els tràmits, i jo facilitaré la instal·lació d'aquests comptadors. Això és el que no està passant.
És veritat que en aquest cas crec que la companyia alega que l'edifici, el bloc, no està acabat i que no és segur, diguem-ne. Que des d'un punt de vista de la seguretat elèctrica, assegura la companyia que ara mateix no és possible la instal·lació d'aquests comptadors. Però clar, la realitat, diguem-ne, és que els uns pels altres, al final, en aquell bloc, el que és segur és que hi ha persones que hi estan vivint. Quina valoració en feu fins ara de la ja famosa exempció ibèrica? Diu, perquè en vam parlar molt de l'escalada dels preus de la llum, i aquesta era una mesura que en principi s'havia dit que havia de ser efectiva, que s'havia de notar i que havia de servir. Vosaltres enteneu que això està sent així?
A veure, al final el problema és que totes les mesures que està implementant el govern són pedaços, no? Són mesures que, a més, són temporals, i que no aborden la qüestió des d'un punt de vista estructural, no? Llavors, el tema de l'exempció ibèrica, de moment, el que està servint és per contenir preus, però no per abaixar preus. És a dir, que encara podríem estar en una situació pitjor si no tinguéssim aquest tipus de mesures, però no estan acabant de donar resposta a la situació actual. També és cert que, bueno, les onades de calor, o sigui que hi ha molts factors que estan dificultant encara més la situació. Però de cara a les famílies en situació de vulnerabilitat, hi ha moltes altres mesures que el govern estatal té sobre la taula i que no està aplicant, no? Com, per exemple, aplicar aquesta protecció de talls en lloc de fer moratòries temporals, que és el que està fent el govern, doncs aplicar aquest principi de precaució que tenim a Catalunya a nivell estructural a l'estat espanyol, o aplicar una tarifa social que sigui progressiva en funció dels ingressos de les famílies, no? Que al final les famílies el que ens diuen és que volen pagar les seves factures, però el que no poden pagar és aquests preus desorbitats, no? Volen pagar en funció del que tenen, no? Sí. Llavors aquí es podria crear una tarifa social progressiva, no? Hi ha tota una sèrie de mesures que el govern té sobre la taula que són més de caràcter estructural que no està posant en funcionament.
Pensa que segurament, avui, per exemple, jo ho deia abans, no? El govern espanyol avui es reuneix amb les principals empreses energètiques del país. És veritat que han de parlar d'aquest impost a les empreses energètiques, però que també hi ha damunt de la taula una realitat que és probable que aquesta tardor arribi un moment en què hi hagi racionaments de l'energia, o fins i tot talls puntuals de l'energia. O sigui, aquest és un escenari que ara s'està plantejant, no?
Clar, doncs això encara agreujaria més la situació. O sigui, ja no parlaríem només de pobresa energètica, perquè això ens afectaria absolutament a tothom, no? I per tant és important posar mecanismes per intentar evitar arribar a aquesta situació, no? I sobretot a exigir a aquestes grans companyies, que són les que, en tot cas, durant tota aquesta crisi, no han perdut, sinó ha augmentat els seus beneficis, alguna responsabilitat, i que es facin càrrec també de la situació, no? És a dir, estem en una crisi energètica, tenim unes companyies que estan fent negoci amb algo que nosaltres necessitem per viure, i per tant han d'assumir també responsabilitats aquí, no? I això és el que el govern els hauria d'exigir.
Quina valoració en feu d'aquest impost que ha anunciat el govern espanyol per les grans empreses energètiques del país, i en què creieu que s'haurien de destinar els milers d'euros que hi ha previstos de recaptació en dos anys.
Clar, o sigui, això és difícil posicionar-se quan no tens clar com afectarà aquest impost i a qui afectarà, no? El que està clar és que quan parlem de les companyies energètiques, moltes vegades no fem matisos. És a dir, aquí hi ha cinc grans companyies, que és l'oligopoli, que són les que realment fan negoci amb aquest...